Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Deu minuts passant del punt de les 9 del matí. Avui, 30 de març, se celebra el Dia Mundial del Trastorn Bipolar, coincidint amb el naixement de Vincent Van Gogh, que hauria patit aquesta malaltia. Es calcula que arreu del món 140 milions de persones pateixen aquesta patologia, cosa que suposa un 1% de la població mundial, en una afectació que és la sisena causa principal de discapacitat arreu del món. Parlem d'aquesta patologia conversant amb Gustavo Faust, que és psicòleg del Centre ITA de Salut Mental. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Comencem, si li sembla, posant una mica de descripció tot plegat, perquè crec que és d'aquestes patologies que segurament tots plegats ens inventem una mica què és exactament, no? Què hem d'entendre exactament per un trastorn bipolar?
Bé, el trastorn bipolar, podríem definir-ho, és un trastorn mental que afecta els mecanismes que regulen l'estat d'ànim. És a dir, la persona que pateix un trastorn bipolar perd el control sobre el seu estat d'ànim i presenta el més característic, que són les oscil·lacions més o menys brusques que van des d'una eufòria patològica a la depressió.
Uh-huh. Per tant, quina sintomatologia acostuma a acompanyar aquest trastorn?
Bueno, el més característic són aquestes oscil·lacions que van des d'episodis depressius alternats amb episodis que diguem maníacs, i entre ells passen períodes més o menys llargs d'estabilitat anímica. La depressió és més coneguda, és un sentiment de tristor profunda en la que es perd també la capacitat de sentir plaer, de fer l'interès, hi ha idees de mort, alteracions de la gana, pèrdua de gana, alteracions del son, i l'estat maníac caracteritzat per l'eufòria. La persona se sent molt optimista, excessivament optimista, eufòrica, molt animada, acceleració del pensament, de la parla, també alteracions del son, i també sentir-se molt important, amb molt talent o amb molt poder, el que implica un risc de fer coses arriscades, no? com menjar o beure massa, gastar molt, fer molts regals o en ocasions tenir relacions sexuals poc segures, abús de substàncies, és un estat d'acceleració en tots els aspectes. Bueno, sí que és important diferenciar això de lo que són les oscil·lacions que pot tindre una persona normal, perquè a vegades diguem, bueno, és que...
Això li anava a preguntar, aquesta... no? Perquè a tots ens passa una mica, no? Que tens moments que estàs millor, moments que estàs pitjor, dies que estàs millor, dies que estàs pitjor. Com ho podem diferenciar? Quines són les senyals d'alerta que hem de tenir?
Exacte, sí, perquè a vegades això diguem, no, aquesta persona és bipolar, perquè canvia molt d'estat d'ànim. En el trastorn bipolar realment són símptomes d'una intensitat molt alta, tant el que és la depressió com l'estat d'eufòria, són símptomes que es mantenen durant el temps, poden durar des de dies, mesos o anys, inclús, i el més important, produeixen una... interfereixen en el funcionament normal de la persona. D'alguna manera impedeixen que la persona pugui fer la seva activitat normal. Sí que és cert que n'hi ha casos que estan ahí en el límit, perquè a vegades, pues, bueno, aquesta situació d'eufòria, pues, bueno, es pot confondre, pues, bueno, amb una alegria o amb un estat de benestar que pot tindre la persona, però parlem d'un estat maníac o hipomaníac, en casos més lleus, també diguem, quan aquests símptomes són intensos i produeixen una alteració del funcionament de la persona.
En aquest sentit, hi ha algun desencadenant? És a dir, aquestes patologies es produeixen o surten a la llum perquè es produeix algun desencadenant? O és una qüestió, doncs, amb la que anem amb la càrrega, per dir-ho d'alguna manera, tota la vida i s'acaba desenvolupant quan es desenvolupa?
Sí, a veure, és una patologia en una càrrega genètica important. Vull dir que n'hi ha un component genètic, n'hi ha un component biològic, unes alteracions a nivell del sistema nerviós central, però això és el que condiciona una vulnerabilitat. Vull dir, hi ha persones més vulnerables, però, bueno, com passa, com sabem ja que passa amb la majoria de patologies mentals, no és suficient en la vulnerabilitat. Han d'intervindre altres factors, no? Factors que poden ser pues desencadenants, situacions estressants, pues des de pèrdues, trencaments sentimentals, situacions que d'alguna manera posen a la persona en un malestar, no? N'hi ha desencadenants també, sabem, per exemple, el consum de tòxics, de drogues, també és un desencadenant important. Per tant, doncs, podem parlar d'aquest origen multifactorial, no únic.
Uh-huh. En aquest sentit, hi ha algun perfil de malalts? És a dir, és alguna patologia que afecta un perfil concret de persones?
No especialment. És una patologia que afecta pràcticament per igual a homes i dones, que apareixen normalment doncs, en adults joves, a partir dels 20 anys, entre els 20 i 25 anys, i l'únic és que a vegades doncs, bueno, el diagnòstic es pot endarrerir perquè la persona o l'entorn no reconeix el problema. Sembla normal el trobar-se d'aquesta manera. Sí que n'hi ha una característica, que és que quan aquest tipus de símptomes apareixen i no són reactius a l'entorn. És a dir, la tristor no està produïda per una situació concreta que pugui generar-la, i l'estat d'eufòria tampoc, no? Vull dir que són independents de lo que li passa a la persona en el seu entorn.
No sé si, com amb algunes patologies de salut mental sí que ha passat, i ens heu explicat els professionals, no?, que treballeu en aquesta qüestió, la pandèmia ha accentuat també l'aparició d'aquest tipus de trastorns.
Sí, la pandèmia en general ha afectat el que és la salut mental en la majoria de patologies, perquè no deixa de ser un element estressant, no? que d'alguna manera posa en el límit les capacitats de la persona, no? I llavors, si la persona té una vulnerabilitat ja que li fa tindre aquesta tendència, sigui el trastorn bipolar o altres patologies, el que actua és com un factor desencadenant del problema, i això s'ho estem trobant en les consultes, en un creixement de la demanda important.
Sí, també en l'àmbit dels trastorns bipolars, eh?
Sí. També, doncs, bueno, poden influir factors com que el trastorn bipolar, igual que en altres patologies, però bueno, el fer un bon control de la malaltia, el fer un seguiment mèdic, psicològic, continu, és importantíssim, el prendre la medicació, i llavors, pues, bueno, tot el que ha generat aquesta irregularitat en el que serien els seguiments i les consultes i demés, tot això és una influència també, perquè pugui haver recaigudes, no?, en persones ja diagnosticades.
Per tant, parlàvem doncs, que és una simptomatologia, no?, que afecta pràcticament a homes i dones per igual, entenc que també per edats per igual, explica'm quan es desenvolupa. Quan ens convindria consultar un professional de la salut? Allò que dèiem al principi d'aquelles senyals d'alerta que ens han de fer pensar, ostres, potser això que m'està passant no és normal, no? Deixa'm anar a consulta a veure què em passa. En aquest sentit, quan convindria podré fer aquestes consultes?
Bueno, s'hauria de consultar en el moment que apareguin els símptomes característics del problema. Vull dir, haver un estat depressiu continuat, sense que n'hi hagi factors desencadenant clar, o haver estat d'eufòria també que condueixen a conductes, que això a vegades, en molts casos, ho aprecia més l'entorn, no?, que la pròpia persona, no?, que fa coses fora de la normalitat, no?, un estat eufòric en la persona, pues això, a vegades pues, veu les seves capacitats per sobre de lo que són realment, o té conductes pues, de sortir excessivament, de gastar excessivament, a vegades el risc és bueno, fer inversions o prendre decisions que són realment arriscades, que la persona no faria en condicions normals, no? Això és el que ens ha de donar una senyal d'alarma que ens ha de fer consultar.
En aquest sentit, quines conseqüències de salut poden venir derivades d'aquesta patologia? És a dir, hi ha d'altres conseqüències que es desencadenin en cadena, per dir-ho d'alguna manera, valgui la redundància, una vegada es detecta aquesta patologia?
Bueno, les conseqüències és una patologia que, si no es tracta, té una afectació molt destructiva respecte a la persona i al seu funcionament. Això és que afecta les seves relacions interpersonals, afecta el seu rendiment acadèmic o laboral, que és el que moltes vegades doncs, bueno, tenen que deixar de treballar perquè la patologia els impedeix de portar una vida normal. Bueno, la conseqüència realment més important, més dramàtica, és el suïcidi. És una patologia que té entre un 10 i un 20% més de possibilitats de morir per suïcidi que una persona normal. Per tant, entre la salut mental és, podríem dir, la patologia en un risc més alt per presentar suïcidi.
De quina manera es tracta aquesta malaltia? Com es pot tractar aquesta patologia?
Bueno, és una malaltia que té un tractament farmacològic, que és la base del tractament, és el tractament en fàrmac. A més, doncs, bueno, sabem, avui dia tenim tractaments que sabem que són eficaços per controlar la malaltia. Els medicaments que es fan servir són estabilitzants de l'estat d'ànim, el que diem optimitzants. Per ells, doncs, bueno, el més important, el més eficaç, és el lítix, també hi ha que es coneix des de fa molts anys, però continua sent també en eficàcia més alta, normalment o sol o combinat amb altres estabilitzants. Amb el tractament s'aconsegueix en una gran proporció dels casos l'estabilitat, o sigui que no hi hagin episodis tan depressius o maníacs, o almenys reduir la intensitat dels episodis. Això es pot combinar en un tractament psicoterapèutic, teràpia interpersonal, i algunes teràpies que ajuden, sobretot en els períodes d'estabilitat. ¿Vale? I el que és molt important també és el que és la psicoeducació, no? Que la persona i la família coneguin la malaltia, que l'acceptin, que assimilin que és la seva situació, i que puguin pues això, identificar els moments en què n'hi ha una possible recaiguda per poder fer una intervenció l'abans possible.
Per tant, és molt important que tothom sàpiga pel que està passant aquella persona per donar-li un cop de mà, no?, si la situació es complica.
Exacte. Sí, perquè si no es coneix la malaltia, pues s'interpreten les conductes d'una manera errònia, no? I llavors el que es fa és d'una manera castigar a la persona o tindre una actitud més hostil o culpabilitzar-lo quan realment el que n'hi ha darrere pues, bueno, és una patologia, eh? Per tant, que la família conegui que això és degut a una patologia, que la persona ho sàpiga, és una contribució important que el tractament vagi bé.
En aquest sentit, és una malaltia crònica? És a dir, et pots curar d'un trastorn bipolar?
És una malaltia crònica. Vull dir que no podem dir no necessàriament per tota la vida, però sí que hem pensat que tenim que pensar que és una malaltia que pot durar anys. Et pots curar, si després d'uns anys en tractament no n'hi ha episodis, pues bueno, n'hi ha la possibilitat de pensar que el problema està controlat, però sí que s'ha d'assumir que és un tipus de patologia que es necessitarà tractament i control durant anys. I moltes vegades per tota la vida. S'ha de prendre medicació moltes vegades per tota la vida, pues, igual que altres patologies mèdiques, pues, de diabetes, la hipertensió i demés, a vegades s'ha d'assumir que és algo que la persona necessitarà per sempre. Però sabem que en aquest tractament, pues, bueno, les possibilitats d'estabilitat i de poder fer una vida normal, pues, són molt altes.
Clar, de totes maneres, llegíem que és la sisena causa de discapacitat arreu del món. Per tant, entenc que en molts casos sí que realment inhabilita moltíssim la persona, no?
Sí, sí. Com deien, té aquest impacte sobre la vida de la persona que fa que moltes vegades tinguin que deixar de treballar, que inclús amb això, perquè a vegades la feina pues, o determinades circumstàncies poden ser factors estressors i en alguns casos pues, condueix cap a una situació d'incapacitat laboral. Vaja.
Mm-hmm. Doncs avui ja celebra aquest Dia Mundial del Trastorn Bipolar. Entenc que és una jornada que serveix per, sobretot, donar a conèixer la patologia, no? Que la gent la conegui, que d'aquesta manera també pugui conèixer les senyals d'alerta, no?
Exacte. Sí, d'alguna manera és normalitzar aquestes situacions, treure moltes vegades l'estigma, no?, que cau sobre les persones que tenen aquest problema, que a vegades pues, això són culpabilitzades de les seves conductes i per tant, pues, bueno, jornades com aquestes pues, bueno, ens ajuden a sensibilitzar. I, per altra part, també poder conscienciar a les persones que pateixen la malaltia i també que les persones que la pateixen però no ho saben, que puguin prendre consciència també de que això pot ser un problema i de dir que estan demanant ajuda.
Doncs ho hem abordat també avui al Cafè de la Ràdio per posar el nostre granet de sorra i donar a conèixer doncs, aquesta patologia. N'hem parlat amb el Gustavo Faus, que és psicòleg del Centre ITA de Salut Mental amb seu també a la ciutat de Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.